i comencem amb la sessió d'avui. Avui tenim entre nosaltres la senyora Noemí Camps i Villalonga i estem molt contents que hagi acceptat la nostra proposta de participar en aquest acte online de la Universitat de Girona. Abans de començar l'activitat com a tal, ens agradaria fer una breu presentació d'ella com a ponent perquè doncs, tothom pugui entendre quin és el seu currículum, el seu background i que entengui doncs, quin és el seu rol dintre de l'Ajuntament de Ciutadella. Bé, la Noemí Camps i Villalonga ens explica que es va diplomar en Ciències Empresarials a la Universitat de les Illes Balears l'any 2008. Posteriorment, l'any 2010, es va llicenciar en Administració i Direcció d'Empreses també a la Universitat de les Illes Balears. Ha gestionat, en col·laboració amb l'Ajuntament de Ciutadella, el Pla de Dinamització del Producte Turístic, durant la tercera anualitat, i altres projectes com, per exemple, el Fons per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques. Des del 2015 és la primera tinent de batlle de l'Ajuntament de Ciutadella i regidora del Servei de Turisme de la ciutat. Durant aquests anys ha gestionat diferents projectes turístics, destacant la posada en marxa del projecte Enjoy Ciutadella, el qual posa en valor el patrimoni natural, cultural i gastronòmic del municipi. Aleshores, en el marc d'aquesta conferència que ha preparat, ella parlarà de la gestió de la taxa turística i repercussió a la ciutat, al cas de Ciutadella. I aquesta activitat s'emmarca dintre de l'assignatura Gestió Pública de les Destinacions, on la professora és la doctora Esther Nogué Junca. Llavors, per part meva, gràcies, bueno, i per part nostra, gràcies per acceptar la nostra proposta i endavant i moltes gràcies. Un aplaudiment per ella, sisplau. Aplaudiment. Ok, perfecte. Doncs,
bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies, Jordi, per aquesta presentació i, sobretot, gràcies a la Universitat de Girona per donar-me aquesta oportunitat d'explicar el tema que ens ocupa fora del nostre territori, fora de les Illes Balears. Abans de començar, sí que m'agradaria dir que espero que la pronunciació, en aquest cas, l'utilització del menorquí o del ciutadellenc, no sigui un inconvenient per entendre el que ara exposaré. I, en tot cas, sí que us demanaria que, si no s'entén, que per favor m'interrompeu, que intentaré clarificar el que faci falta, d'acord? Quin és el tema que ens ocupa avui, no? El tema que ens ocupa és la raó per la qual, quan viatjam, a vegades, però no sempre, ens demanen pagar una mica més i sovint ens diuen hi faltarà la taxa turística. Pues, ara anirem a conèixer que en aquell moment no solem demanar. Endavant. De què parlarem? Parlarem de que és una taxa turística que estic segura que molt de vosaltres ja ho sabeu. En tot cas, repassarem una breu i definició molt, molt genèrica. Després, aterrarem en l'evolució de la implementació de la taxa a les Illes Balears, aterrant a un territori en concret i en una taxa en concreta, parlant del seu model de gestió actual, la repercussió que ha tingut al llarg d'aquests darrers anys, l'evolució de la recaptació d'aquesta taxa, perquè els diners són importants per valorar l'impacte que té la taxa. Aturarem, mai més ben dit, analitzar l'impacte Covid que va tenir també en aquesta taxa i després acabarem amb una pinzellada de la situació actual i dels reptes. Sé que és bastanta informació, intentaré que ens quedin uns minutets, com deia en Jordi, per plantejar dubtes, preguntes o qüestions, d'acord? Val, aquí tenim la definició de taxa turística. He de dir que m'ha costat una mica centrar aquesta definició, bàsicament perquè no tots els llocs és igual, la taxa turística. Aquí a Espanya la competència d'establir taxes turístiques recau en l'àmbit autonòmic. No totes les autonomies tenen taxes turístiques i tampoc no s'aplica igual per tot. Per tant, he intentat extreure els punts en comú per generar una mica aquesta definició. Primer que vull dir, bueno, és que una taxa turística és un impost que va dirigir en els visitants d'un territori. Sí que és cert que aquí vull fer dues puntualitzacions i és que al llarg de l'exposició me sentireu a parlar de taxa i d'impost. Fiscalment no són conceptes que siguin iguals, però sí que és cert que taxa turística és que el que s'utilitza més sovint, bàsicament, però en realitat és un impost. Per tant, aniré utilitzant els dos termes indistintament. No diferenciaré, vale, amb el que és fiscalment una cosa i l'altra. I la segona qüestió, en quant a aquest primer ítem, és que aquí veureu subratllat visitants. Bueno, visitants d'una ciutat o regió ho he posat, però també s'aplica en els no visitants, en alguns casos. A les Illes Balears no és una excepció, després ho veurem. Què més? A on s'aplica? Damunt quin servei s'aplica? Depèn del cas, també. Per tant, sol afegir aquesta taxa al que és l'impost de les activitats turístiques que els visitants sol consumir. No? Per exemple, aquí us he ficat pernoctacions d'hotel, un paisatge d'un creuer o un bitllet d'avió. I, en darrer terme, el seu import també va variant en funció de la categoria del servei que es presta. I sol estar comprès, encara que no en tots els casos, ara també ho veurem, entre algunes desenes de cèntims i diversos d'euros. Us he ficat aquesta infografia d'Intermundial perquè considero que és una infografia bastant clarificadora respecte a el que us deia fa un moment. I és que les taxes turístiques existeixen més enllà de el que és el territori espanyol, però de diferent forma, no? I aquí tenim diversos exemples de taxes turístiques, en aquest cas, europees. I cada territori en fa una gestió diferent. Per exemple, encara que aquí no hi sigui explícitament, a Bèlgica aquest impost depèn del municipi i de la categoria de l'allotjament, però, per exemple, a Brussel·les, a la ciutat de Brussel·les, la taxa és més alta que en la resta del país. Aquí sí que tenim Brussel·les, amb una taxa que va dels 2,15 euros en els 8,75 i s'aplica per habitació i nit. Com deia, a Espanya la regulació és una qüestió autonòmica i aquí tenim els dos primers casos, que són els únics casos que tenim en el cas espanyol, Catalunya i Balears, que també s'aplica per persona, en aquest cas habitació i nit no, sinó seria persona i nit. Veureu també que no totes les taxes s'apliquen muntant per nit o per persona i nit, sinó que hi ha taxes que s'apliquen en funció d'un tant per cent del cost del servei que es consumeix. Per exemple, aquí tenim Amsterdam, Viena, Berlín o Budapest. I una pregunta. Hi ha taxa turística fora d'Europa? Clar que sí. Per exemple, us volia explicar el cas de Tailàndia, que ha estat un dels darrers destins turístics en incorporar aquest impost. El seu valor, que seria el seu equivalent en euros, és d'aproximadament uns 9 euros i es començarà a aplicar a partir de juny, del mes de juny d'enguany, de 2023. I els viatgers, en aquest cas, pagaran aquesta taxa quan reservin el seu bitllet d'avió. Com veus, cada territori aplica aquesta taxa en funció de les seues necessitats. També podreu trobar altres taxes a altres territoris, com per exemple Estats Units, Japó, Marroc, i cadascuna amb les seues diferències i les seues peculiaritats. Aterrant ja la implementació de la taxa a les Illes Balears, parlarem de dues etapes, que són dues etapes molt diferenciades. La primera de les etapes va del 2001 al 2003 i es coneix com el període de Secotaxa. És el nom que popularment se va ficar en aquell moment en cas d'aquest impost. D'això ja fa 22 anys. I l'objectiu en aquell moment era compensar l'efecte negatiu del turisme de masses. Després de 13 anys, fixeu-vos, després de 13 anys d'haver implantat la primera ecotaxa a les Balears, apareix una segona etapa i es coneix ja amb el nom d'impost de turisme sostenible, amb les seues sigles ITS. Aquesta etapa es va iniciar el 2016 i encara és vigent actualment. Anem a veure-hi les característiques d'aquestes dues etapes. Val, aquí teniu, com deia, la primera etapa. Jo li solucri la etapa flash, perquè com veus és una etapa molt breu, pràcticament de 2 anys, que ni arriba en els 2 anys. Aquí teniu, us he ficat la normativa que la va regir, tot i que aquesta normativa està derogada, perquè no aquesta primera etapa ja està exaurida, lògicament, però per si qualcú vol consultar el que en el seu moment es va regular, aquí teniu la llei que va desplegar la normativa en aquest sentit. Aquesta primera taxa es va instaurar amb el govern d'esquerres de Francesc Antic, el president autonòmic d'aquell moment, i, com veus més avall, la conjuntura va ser una conjuntura bastant peculiar. Les característiques d'aquesta etapa es basen sobretot en la no unanimitat política. Perquè vos fixeu, mentre el president del govern deia que era un instrument necessari per garantir el futur de les illes, el portaveu de l'oposició, en aquest cas de partits de dretes, deia, i ho llegiré literalment perquè vegeu una mica de quin és el context, deia, este gobierno de incompetentes está matando la gallina de los huevos de oro y no parará hasta asumir a todos los mallorquines en situación de pobreza que fue característica de la época preturística. Després veurem si aquesta persona tenia raó o no. A part d'aquesta no unanimitat política en el si del Parlament autonòmic, la confrontació va arribar fins i tot en el govern espanyol, que en el seu moment estava presidint per el govern de dretes del president Aznar, i fins i tot, perquè vegeu una mica la confrontació, si era tan gran com per fins i tot presentar un recurs d'inconstitucionalitat a la llei, no? A la taxa. Això que va significar? Va significar un període de suspensió. Per això us deia que aquesta etapa va ser una etapa flash perquè, a més de ser breu en els temps, va comptar amb un període de suspensió on la taxa no es va poder aplicar perquè el govern de l'Estat va dir que cautelarment que s'havia de suspendre. A banda d'aquest clima polític, les característiques de l'entorn privat tampoc no eren gens favorables. I és que hi havia crítiques des del sector turístic. Era la primera vegada que s'implementava aquesta taxa i es percebia amb bastanta incertesa i com una amenaça, fins i tot per els efectes econòmics que podia tenir. I, a més, aquesta incertesa en el mercat, diguéssim, en el sector turístic, també es percebia a fora. Diguéssim, hi havia una certa incertesa dels mercats emissors i tot això repercutia en una publicitat negativa d'aquesta iniciativa, no? I fins i tot també perquè tingueu una idea d'aquesta incertesa dels mercats emissors, fins i tot un diari alemany va demanar al rei que aturàs aquesta tonteria, ho deien així literalment, no?, la seva portada. I bé, com era d'esperar, amb aquesta conjuntura i clima de crispació, aquesta etapa es va caracteritzar per inestabilitat de l'impost. Ja en aquesta segona etapa, l'etapa que està vigent actualment, que es va iniciar el 2016, amb el govern de la presidenta actual, la Francina Armengol, també un govern d'esquerres, veureu que la conjuntura que es caracteritza per uns ítems totalment diferents a l'anterior. Continua la no unanimitat política, però no en el nivell que us he explicat anteriorment. No existeix cap recurs d'inconstitucionalitat per part del govern espanyol, cosa que fa possible que no hi hagi en cap moment cap mesura cautelar que impossibiliti el desplegament de lo que és aquesta taxa. Després, per la part del sector privat, van sorgir crítiques, però aquestes van ser mínimes. Sí que és cert que abans d'implementar-se hi va haver bastant de diàleg amb el sector turístic i crec que es va entendre el perquè de poder implementar aquesta iniciativa i què significava, no?, per les illes. En certa manera, també aquesta tranquil·litat a nivell intern també es va traduir en la tranquil·litat dels mercats emissors. I això també en què no hi va haver la publicitat negativa que va caracteritzar l'etapa anterior. I, per tant, el resultat és que l'impost ara mateix té èxit a nivell social i a nivell també polític. Perquè vegeu una mica la trajectòria d'aquests anys a nivell polític, fa una setmana vaig poder llegir premsa que fins i tot els partits de dreta, els principals opositors d'aquesta iniciativa, no descartaven si governaven fruit de les eleccions autonòmiques del mes de maig, no derogar l'impost. És a dir, que veuen com a bona mesura l'implementació d'aquesta taxa, finalment. I bé, i aquí teniu, baix de tot, el logotip que clarament identifica a dia d'avui CTS, no?, l'impost de turisme de les Illes Balears, on clarament es defineix el destí i l'objectiu de l'impost, que és el turisme sostenible. També teniu aquí dalt la llei que actualment regeix aquest impost, per si algú vol consultar-la. Aquesta llei també ha estat subjecta de diferents modificacions, també petites modificacions, no pel que fan el gruix. Per tant, si qualcú vol consultar, aquí trobarà el cos i les modificacions posteriors. Vale, anem a parlar del model de gestió actual. Aquí us he definit tres característiques principals que, en el meu entendre, donen un poc aquesta visió de la taxa de les illes. La primera és que el seu objectiu és finalista. És a dir, està destinat a 6 objectius molt concrets que ara no res us explicaré. La segona característica és que existeix una comissió d'impuls del turisme sostenible i aquesta comissió és l'òrgan gestor principal d'aquesta taxa. I la tercera característica és el seu equilibri territorial en relació, sobretot, en el repartiment de la seva recaptació. Anem a veure-ho. En quant a l'objectiu finalista, existeixen ara mateix 6 finalitats per les quals es pot destinar la recaptació d'aquest impost. La primera, que és la finalitat més important, és la mediambiental. Estem parlant, per exemple, de projectes de protecció, preservació, modernització i recuperació de l'entorn. La segona finalitat és la del turisme sostenible. Serien projectes com projectes de creació i activació de productes turístics de temporada baixa, és a dir, tot el que fa referència en el foment de la desestacionalització. La tercera finalitat fa referència en el patrimoni històric. Serien projectes, per exemple, de reforma d'edificis històrics o elements amb valor arqueològic, millora de la seva accessibilitat. La quarta finalitat seria la recerca científica. Es tractaria de projectes per impulsar programes de recerca científica, desenvolupament i innovació, alguna cosa que contribueixi a diversificar l'economia, a lluitar contra el canvi climàtic, fins i tot. La quinta finalitat seria formació i ocupació i estaríem parlant de projectes de millora de la formació i la qualitat de l'ocupació, així com també el foment de l'ocupació de temporada baixa, perquè aquí a les illes estem marcats encara per una forta estacionalitat, sobretot per l'atractiu que encara té el turisme de sol i platja, i això repercuteix també en els llocs d'ocupació que generen. La sisena finalitat seria el lloguer social, i aquí serien, per exemple, projectes d'adquisició i rehabilitació d'habitatges destinats a lloguer social amb criteris de sostenibilitat energètica. Tot i que aquestes 6 finalitats que us acabo de mencionar A més, els projectes també es prioritzen en funció d'altres característiques, com pugui ser, per exemple, si existeix o no un projecte de participació ciutadana que hagi elegit el projecte en concret, si el projecte té un menor cost de manteniment, la qual cosa garanteix també la seva durabilitat, per exemple, projectes que tinguin una execució immediata o també projectes que siguin de caràcter urgent. En quant a la segona característica, que és la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible, aquesta comissió és una comissió on hi participen membres de l'administració pública, però també hi participen els agents econòmics i socials. Després veurem una miqueta quins són els seus membres. Les funcions d'aquesta comissió, d'aquest grup de persones, és elaborar el pla anual, que al final són les bases que regeixen l'impost cada any. Cada any pot ser diferent i aquesta comissió s'encarrega de decidir quin serà el full de ruta per l'any següent. No? Després també fixa els objectius anuals prioritaris en base a les finalitats descrites en el pla anual i sempre garantint, sobretot, aquest repartiment equitatiu que us mencionava al principi. També analitza i valora i selecciona els projectes. Els projectes es poden presentar tant per part de les administracions públiques com per la resta d'entitats, qüestió que fa molt plural aquesta comissió i és una qüestió jo crec que tenir en compte perquè suposa un valor afegit a tenir la visió del sector privat en aquest sentit. No? I, en darrer terme, vetlla per l'aplicació dels fons recaptats, no? En base a la normativa establerta, però també, evidentment, en ses directrius que la pròpia comissió estableix anualment. Bé, aquí veus una fotografia d'aquesta comissió d'impuls de turisme sostenible. Què et sembla? Difícil de posar-se d'acord, no? Hi ha moltes persones, sí. Com deia, en relació als membres, perquè en tingueu una petita idea, hi ha diferents consellers del govern autonòmic, els consells insulars de cada illa, perquè les Illes Balears són quatre illes, però cada illa compta amb un consell insular que regeix l'àmbit, diguéssim, insular i fa d'òrgan supramunicipal. No? Per tant, hi ha representació de cada consell insular de les quatre illes, també de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, dels sindicats, tant Comissions Obreres com UGT també hi són representats, la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears, la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears, altres entitats que tenen com a finalitat també la defensa i promoció del medi ambient i, finalment, el Consell Agrari Interinsular. Déu-n'hi-do. Entrant ja en la darrera característica, el repartiment, com deia, es fa en funció del pes de cada illa en el conjunt de l'arxipèlag i es fa en base a una sèrie de forquilles de distribució. Com podeu veure aquí a la graella que us he ficat, Mallorca, que és el territori més gran, és el que té la forquilla de distribució més àmplia, més alta. I per contra, Formentera, que és el territori més petit, té la forquilla de distribució més baixa. I en el cas de Menorca i Eivissa, la forquilla de distribució és bastant similar perquè el seu pes a nivell territorial també és bastant similar. Al final, l'objectiu un poc de l'impost és garantir que hi hagi un interès general, no? I per això s'ha de garantir aquest equilibri territorial amb la distribució anual. De fet, ja vos dic que si no hi hagués aquest equilibri territorial, segurament la comissió que hem vist anteriorment no funcionaria. Més avall també, aquí baix de la graella teniu el decret que regula les forquilles de distribució, per si algú també està interessant que hi pugui accedir fàcilment. Vegem ara quatre gràfics que també són indicadors d'aquest equilibri territorial. Aquí tenim un gràfic que fa referència a s'import per any de convocatòria i per illa. En colors teniu desglosats 16 anys, aquí baix. I, com podeu veure, el que us he explicat anteriorment és així, per exemple, en el fet de Mallorca és el que té una adjudicació més gran d'import. I per contra, Formentera té una adjudicació molt més petita d'import i Menorca i Eivissa, més o menys, tenen els mateixos imports. En quant a els colors, més endavant veureu com, per exemple, la recaptació feta el 2016 i el 2017 difereix del 2018 i 2019. Després us explicaré per què. Aquest segon gràfic fa referència al nombre de projectes per illa i per finalitat. És a dir, en colors teniu desglosats les finalitats, no? En groc medi ambient, per turisme sostenible. Aquestes són dades de fins al 2019. Sabreu per què després, perquè bueno, en l'efecte Covid, les finalitats aquestes es van haver d'ajustar. I bueno, després ho explicaré. Si us fixeu en Menorca, veureu com hi ha 51 projectes que són per projectes mediambientals, són la majoria. I no només a Menorca, sinó en tots els altres territoris. I és perquè l'objectiu mediambiental és el principal, com deia al principi. Després també a Menorca hi ha 8 projectes per turisme sostenible, 8 projectes per patrimoni històric, 6 projectes de formació i ocupació, 8 de recerca científica i un de lloguer social. Val. Aquí, a banda de les tres característiques que us he comentat, sí que he trobat important de ficar algunes qüestions més, que crec que està bé que tingueu una idea. Per el fet que comentava al principi de que cada taxa i cada territori és diferent i el desplegament de la taxa regeix una mica en funció de les necessitats. No? Per exemple, on es paga aquest impost de turisme sostenible? En el cas de Balears, es paga 11 tipologies de serveis diferents. Ho teniu aquí. De la lletra A a la lletra K hi ha diferents activitats turístiques que estan presents a les illes i que estan subjectes en el pagament d'aquest impost. Estim ratllant d'hotels, hotels de ciutat, però fins i tot embarcacions de creuer turístic. També, baix de tot, tenim un decret que regula cada tipologia de servei, perquè, lògicament, també hi ha diferències en quant a els territoris que puguin tenir un servei o altre, i, per tant, la definició dels tipus de servei és important, perquè ara ho veureu, també implica unes tarifes diferenciades. Quines són les tarifes que es paguen ara mateix a les illes? Aquí us he fet un diagrama on es pot veure clarament com es calcula la tarifa de l'impost. Com us he dit al principi, es calcula per euros, dia i plaça, però es diferencien dues temporades, la temporada alta i la temporada baixa. La temporada alta va de 1 de maig a 31 d'octubre, mentre que la temporada baixa va de 1 de novembre a 30 d'abril. I, per tant, les tarifes de l'impost són unes tarifes totalment diferenciades en funció de si es tracta d'un turisme de temporada alta o d'un turisme de temporada baixa. Perquè, per exemple, en temporada alta les tarifes fluctuen de 1 a 4 euros dia i en temporada baixa de 0,25 cèntims a 1 euro dia. I després se li aplica l'IVA corresponent, que en aquest cas és un IVA de tipus reduït del 10%. Aquí al costat també us he posat una graella perquè hi ha determinades persones o supòsits que no paguen o que paguen parcialment aquest impost. Els primers són els menors de 16 anys. Després també hi ha una exempció que fa referència que a partir del nou dia de l'estada en un mateix establiment, ha de ser un mateix establiment, l'impost es redueix a la meitat, un 50%, I, en darrer terme, els passatgers de creuers que tinguin esport base a les illes estan exempts de pagar aquest impost. Aquí us he ficat el resum de com es tradueix les dues diapositives anteriors. No? Aquí a l'esquerra teniu les tarifes per tipus de servei, per tipologia d'activitats turístiques en temporada alta i després aquí a la dreta el mateix, però en temporada baixa. Veureu que hi ha coherència a l'hora de traslladar els preus entre temporades, perquè, per exemple, en temporada alta, les tipologies A, D i G, que són les que paguen més tarifa, paguen 4 euros, també són les tipologies més cares, diguéssim, en temporada baixa, que pagarien 1 euro, que serien de 4 euros o 1 euro. Això també passa en les tipologies que tenen una tarifa més baixa. Per exemple, les tipologies J i K en temporada alta es fan pagar un euro i en temporada baixa 0,25 cèntims. Ja entrant en el que és la repercussió, els efectes d'aplicar aquesta taxa, anem a analitzar aquest impacte, diguéssim, en dues vessants. En termes generals, però després també aterrarem en el cas de Ciutadella de Menorca, en el cas del meu municipi. Aquestes són les dades de l'impost. Des de 2016 fins més o menys 2019 no arriba. Vale? No és una dada que estigui actualitzada perquè la recaptació a dia d'avui és molt més alta, però com us deia abans de la gràfica, l'efecte Covid també va impactar, evidentment, en la gestió d'aquesta taxa i, per tant, els destins es van veure trastocats. Per això, bueno, aquí teniu a l'esquerra veiem el nombre de projectes per illa, que és... Bueno, reflecteix una mica el que ja us comentava, de que Mallorca té més projectes per el seu pas territorial dins l'arxipèlag i Formentera menys, perquè l'illa més petita i Menorca i Eivissa més o menys el mateix. En quant a projectes difereix una mica, en quant a import no tant, d'acord? Fixeu-vos que la recaptació, en aquest cas, com us deia, és una recaptació, és una xifra parcial, val? Però així tot és una xifra important. Està ratllant de 258 milions d'euros. Per tant, en aquesta graella tenim la reinversió de l'impost en les diferents finalitats. I destaquen, sobretot, com a primera finalitat, com a projectes estrella, els projectes mediambientals, amb 108 milions d'euros. En segon terme, trobem el lloguer social, projectes de lloguer social, amb 52 milions d'euros, que responen una mica també a l'emergència per al tema d'habitatge, que també les Illes Balears, evidentment, també s'està notant. I en tercer terme tenim els projectes de turisme sostenible amb 44 milions, que forma part una mica de la definició de les Illes Balears com a destí turístic i destí turístic sostenible. Aquí us he posat una notícia del govern respecte als projectes de 2019, perquè vegeu una miqueta quina és aquesta destinació, no? En què es tradueixen aquestes sis finalitats. El 2019, per exemple, els projectes que es van preveure van ser, en el cas d'Eivissa, un projecte d'ordenació de la costa de la badia de Portmany, en el cas de Mallorca, un projecte de senyalització del pla de vies ciclistes, a Formentera, un projecte de reobertura de la finca rústica de la Sinieta. Aquesta finca rústica és l'únic immoble que està catalogat a l'illa de Formentera. I a Menorca, un projecte de recuperació del camí de cavalls, que el camí de cavalls és un sender històric que recorre la costa de la nostra illa. Per tant, hi havia, bueno, aquests projectes responien a finalitats tant mediambientals, de turisme sostenible, com per exemple, en el cas de Formentera, de caire, no, patrimonial. Aquí tenim tres titulats significatius. El primer fa referència que el govern no toca la taxa perquè considera que gràcies a ella és una potència econòmica. El segon s'identifica les illes com a líder mundial del turisme sostenible. Per tant, és una qüestió que es deriva segurament de la primera qüestió, del primer titular. I l'important d'aquest segon titular és que no ho diu el govern, sinó que ho diuen els indicadors, no? I el tercer, que és el que teniu a la dreta, que diu l'ecotaxa solució para todo, dona a entendre que el fons per garantir aquesta sostenibilitat és impost i que el seu caràcter finalista aconsegueix millorar el territori no només per als visitants, sinó també per als residents. I aquí sí que volia fer un incís, perquè és important dir que aquestes notícies, que són notícies positives totalment, no només són per als efectes de l'impost turístic, evidentment, sinó que darrere hi ha tota una política basada en la sostenibilitat i la circularitat turística. I sobretot en la creença que el turisme sostenible, a banda de generar riquesa, evidentment, ha de contribuir a conservar i a protegir el nostre territori. Anem a aterrar en el cas de Ciutadella de Menorca. Aquí teniu els projectes en repercussió en el que és el nostre municipi, el meu municipi, val? Ciutadella de Menorca. Els tres primers són projectes d'execució per part del Consell Insular de Menorca, però són projectes que tenen també una afectació a nivell municipal, és a dir, es executa el Consell Insular per als 8 municipis de l'illa, però també per Ciutadella, per això els he ficat aquí, perquè també tenen el seu efecte a nivell local, d'acord? El primer seria, que és el projecte Bigreen, Ecoturisme a Menorca, és un projecte per promoure la creació i la promoció d'una sèrie de productes turístics sostenibles, així com una xarxa de proveïdors. I aquest projecte es troba ara mateix en execució. Val? Té un import de 750.000 euros i ara mateix s'està executant. El segon projecte fa referència a aplicar mesures de gestió i recuperació per pal·liar els efectes de l'erosió en el camí de cavalls. És el projecte que abans he fet referència i que ja es troba executat amb un import de 260.000 euros aproximadament. Després, el tercer projecte és un projecte bastant ambiciós, que ara mateix té concedida l'execució prorrogada, fa referència a un projecte en relació a noves tecnologies i es basa en sensoritzar i recollir dades respecte a diferents serveis que tenim a Menorca. I després ja el quart, que us he posat una lupa aquí, perquè aquest és el que ara mateix passaré a ampliar, perquè els únics dels quatre projectes amb afectació en el meu municipi, en el cas de Ciutadella, que ha tingut una execució directa per part de l'Ajuntament de Ciutadella. Aquest projecte es tracta d'un projecte de caire patrimonial, d'acord? Respon a la finalitat patrimonial que abans us comentava. I ha consistit en la rehabilitació del bastió del governador i del Reial Alcàsser. Què és aquest edifici? Aquest edifici actualment conté algunes oficines de l'Ajuntament, però també és una aturada obligadíssima per a qualsevol turista, per la seva idiosincràsia i per el seu valor emblemàtic i patrimonial. Us he ficat un enllaç a un vídeo que espero que funcioni perquè vegeu un poc en què ha consistit l'actuació. La Bé, com veus, el projecte ha consistit en rehabilitar aquest edifici. Feia molts anys que una associació del municipi demanava aquesta actuació i feia molts anys que no s'havia pogut fer. I gràcies als fons de l'ITS s'ha pogut dur a terme. I en resum, aquí teniu 5 ítems per desglosar una mica en què ha consistit aquest projecte, no? Com us deia, es tracta d'una rehabilitació d'un espai emblemàtic amb un elevat valor patrimonial i històric i cultural. De fet, amb els anys s'havien anat construint despatxos i dependències annexes que restaven a l'edifici aquest valor històric perquè no eren actuacions posteriors a l'edifici original i, per tant, no tenien el valor que té l'edifici. Després, en relació a l'import concedit, es va concedir un import d'uns gairebé uns 800.000 euros que es van transferir en dues anualitats, una el 2018 i una el 2019. Però aquí també he de dir que es va afegir pressupost municipal en aquesta actuació, perquè el cost del projecte era molt més elevat. Aproximadament es van afegir uns 400.000 euros de pressupost, diguéssim, d'Ajuntament. Després, en quant a l'execució, estava prevista del 2017 al 2019, però com totes les administracions públiques s'acaba eternitzant i l'execució real ha estat finalment de novembre de 2020 fins a febrer d'enguany. Està recentment executat i recentment inaugurat. En quant a la repercussió, es tracta d'una oferta turística que garanteix la desestacionalització, perquè es tracta d'un element, d'un edifici que es pot visitar, evidentment, tot l'any i, per tant, forma part d'aquesta oferta turística que des de Ciutadella estem promocionant perquè el turista mos visiti fora de temporada alta. No? Com deia, no? També a dia d'avui el factor estacional està marcat encara bastant per el sol i platja i, per tant, aquests tipus d'actuacions ajuden a poder tenir recursos turístics per donar resposta a la demanda turística fora dels mesos d'estiu. I en quant a la conclusió, és que, que l'herència històrica, a Ciutadella no només tenim, evidentment, aquest edifici, sinó també tenim un centre històric que, a més, està protegit per un pla especial del conjunt històric artístic per al seu valor patrimonial, cultural i històric i que és un potent centre d'atracció turístic. Val? I, per tant, aquesta rehabilitació ajuda a preservar aquest patrimoni, però també ajuda a afegir valor, diguéssim, en els recursos turístics del municipi. Ja passant a aquesta recaptació, anem a veure l'evolució en base a les xifres anuals que ha generat la recaptació d'aquest impost. Aquí us he ficat 8 cercles que es corresponen cadascun amb un any de recaptació de l'impost. Va del 2016 fins al 2023. Evidentment, 2023 està en un interrogant perquè no hi ha l'exercici tancat i, per tant, no tenim les xifres. Dins cada cercle trobareu la recaptació anual. Està en nombres rodons, perquè es vegi més clarament, i estem parlant de milions d'euros. Com veus, no és la recaptació que us comentava en el quadre anterior, sinó que és molt més. d'acord? En aquell quadre eren 258 milions d'euros i aquí és molt més perquè després de la Covid s'ha recaptat i s'ha continuat recaptant amb aquest impost, però les finalitats ara veurem per què no han estat les 6 que he mencionat anteriorment. A més, dins a cada conferència, a cada circumferència, teniu marcat en color la proporció de la recaptació respecte al total, perquè vegeu també les variacions anuals que s'han anat produint. I us he marcat especialment dos grups d'any. Els primers són el 2016 i el 2017, que aquí veureu que la recaptació és menor, de 42 milions d'euros el 2016 i 68 milions d'euros el 2017, perquè les tarifes que es van preveure inicialment d'aplicar amb aquest impost van ser molt menors que després posteriorment. És a dir, es va fer una modificació el 2018 i aquestes tarifes van a passar a ser les que anteriorment us he comentat. I van ser més altes, lògicament, i per això després de 2017, o sigui, de 2018 cap on van, hi ha molt més recaptació. I després us he marcat també 2020 i 2021, que aquí és la recaptació més baixa que s'ha produït, bàsicament per l'efecte de la Covid i perquè, evidentment, el nombre de turistes va baixar significativament per les restriccions i la conjuntura d'aquell moment. Per contra, veureu que el 2022 la recaptació va ser la més alta de tot el període, perquè es van recaptar aproximadament 138 milions d'euros i, per tant, això vol dir també que l'afluència turística va ser bastant major. En quant a 2023, les previsions també són bones i es preveu també recaptar una xifra que rondi aquests 138 milions. Ja entrant en el que ha estat l'impacte de la Covid, una de les repercussions ja l'hem dita, que és la recaptació. No? La recaptació va disminuir en un 65% en 2020 i en un 75% en 2021. Val? I la segona qüestió fa referència a les destides projectes. I això és el que us he anat comentant a les diferents diapositives. És a dir, a partir de que sorgeix la pandèmia, el govern autonòmic decideix, en el juliol de 2022, destinar els fons recaptats en CTS a generar un fons Covid. I ho fa amb els fons recaptats tant el 2020, el 2021 com el 2022, d'aquests 3 anys. Per tant, per això deia que aquelles gràfiques en relació a les finalitats del projecte no estaven actualitzades perquè, evidentment, es va trastocar un poc l'objectiu inicial del que és aquest impost per sufragar despeses en qüestions molt bàsiques, com per exemple reforçar el sistema sanitari, o també pal·liar els efectes de la Covid en quant, per exemple, ajudes a persones vulnerables o fins i tot ajudes a l'empresariat. I en quant, ja per acabar, a la situació actual i en els reptes, us he marcat 3 qüestions que considero que són importants. La primera qüestió, que ja segurament ja m'ho estigueu imaginant, és la comissió d'impuls del turisme sostenible. Com heu vist, és una comissió que és molt nombrosa i que, en certa manera, sí que té l'avantatge de que allà es poden posar en comú diferents punts de vista, tant per part de l'administració pública com també per part de sector privat a nivell turístic, però sí que és cert que aquesta comissió tan nombrosa resta agilitat a lo que és la gestió de l'impost. Per tant, seria una qüestió, un repte de cara al futur que s'hauria d'intentar millorar. La segona qüestió, que també l'he mencionada encara que molt sutilment, és l'efecte de moltes residents. A dia d'avui, els residents també pagam l'impost de turisme sostenible quan es desplaçam, per exemple, entre municipis. És a dir, si jo, per exemple, me'n vaig a l'altre municipi, a l'altra punta de Silla, a Mó, i me'n vaig a un hotel, també hauré de pagar aquest impost de turisme sostenible, tot i que potser a vegades no faig una activitat turística. Per tant, possiblement de cara al futur s'hauria d'abordar bueno, quins han de ser o en quines condicions han de ser els subjectes passius de l'impost i sobretot en el cas dels residents, a veure si aquí s'ha d'aplicar el mateix criteri que en els visitants. I la tercera qüestió fa referència a l'aplicació i és que, com us he anat dient, l'aplicació bueno, està depèn de les comunitats autònomes i sí que de cara al futur seria bo poder fer extensiu aquest tipus de gestió i de poder implantar taxes turístiques arreu del territori, perquè segurament aconseguiria millorar globalment aquesta oferta turística, millorar el destí i també generar consciència de la necessitat d'un turisme més sostenible. I això és tot. No sé si hi ha algun dubte o preguntes. No sé si, Jordi, si hi ha algú que tingui algun dubte, que si m'ho pots dir, perquè no ho estic vegent.
Podem fer els següents, si vols. Mira, ara per la gravació, d'acord, i llavors ara el que farem serà, si algun estudiant que tingui alguna pregunta, vulgui fer algun comentari o fer alguna aportació, doncs ara sigui el moment, d'acord? Abans de res, per la gravació,